Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Molt bon dia. El 25,2% de les persones residents a Sant Cugat amb nacionalitat estrangera es troben en situació de risc de pobresa. D'aquest segment de la població, el 14,8% es troba en situació de pobresa severa. Són dades de 2021 que l'Observatori Comarcal recull a l'informe anual Renda, Pobresa i Desigualtat al Vallès Occidental, que elabora amb l'Atlas de Distribució de la Renda de les Llars de l'Institut Nacional d'Estadística. Segons aquest treball, el 8% dels santcugatencs es troben en risc de pobresa i un 3,9% en situació de pobresa severa. Són 7.520 persones i 3.666, respectivament, tenint en compte que el 2021 Sant Cugat tenia 94.012 habitants. Són unes dades que encaixen amb la realitat que es troba Càritas Sant Cugat. Segons la darrera memòria presentada per l'entitat, un 35% de les persones que atenen es troben en situació administrativa irregular, el 39% tenen DNI i el 26% disposen de NIE. Es tracta d'una situació que s'ha accentuat des que amb la fi de la pandèmia del Covid-19 s'han reobert fronteres. Sagrario Palomino és treballadora social de Càritas. L'escoltem.
Ara, des de l'any passat van començar, com detectar que tornaven a obrir-se les fronteres i ha començat a venir gent, sobretot d'Amèrica Llatina, de països que estan en situacions molt complicades.
I encara sobre aquesta qüestió, també avui els expliquem en aquest dilluns 29 de gener de 2024 que Gilgal Solidari engegarà un projecte d'associats per millorar l'estructura econòmica de l'entitat. L'objectiu és enfortir l'organització una mica feble, diuen, amb la contractació de dues persones en règim de mitja jornada. I és que, com ha explicat a Cugat Mèdia la seva directora, Rebeca Galán, l'entitat se sustenta per una cinquantena de voluntaris que tiren endavant 8 projectes solidaris que donen resposta a més de 800 nuclis familiars de Sant Cugat. Gilgal Solidari celebra enguany el seu desè aniversari com a entitat formalment constituïda després de treballar des de 1973 a través de l'Assemblea Cristina Gilgal Sant Cugat. I en esports, és notícia que el primer equip de la UESC ha perdut 77-80 davant el Jacksons Barcelona. En la jornada 14 de la Supercopa de Bàsquet, els santcugatencs no han tingut a tocar, però el líder de la Lliga ha estat molt més encertat en els darrers minuts i així ha provocat que els locals no sumessin la victòria. Els 17 punts de Gerard Prat amb 5 triples han estat insuficients per emportar-se al maig. La pròxima jornada, els vermell i negres rebran el PAP 3 al Círcul Cotonifici Badalona, equip de mitja taula.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts de nou aquí a la Maroteca de la Ràdio, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Salutacions a qui us està parlant, en Jordi Caselles. Tot un plaer estar amb tots vosaltres i tot un plaer estar aquí al capdavant també de la Maroteca de la Ràdio, junt amb el meu company Esteve, que ens ho passem superbé explicant totes les batalletes que han passat per les zones argianes. Això crec que pot servir com una definició. Batalletes que han passat per les ones arsianes. Esteve, què tal, com estàs?
Molt bé, Jordi, doncs encantat d'estar un dia més aquí a la Maroteca de la Ràdio, en aquest programa que fem, podríem dir, en estèreo, perquè el fem dues veus habitualment, també escoltem molts talls i per tant hi ha moltes altres veus, però els que presentem, conduïm i conversem en el programa som dos, per tant podem dir que és un programa estereofònic. I avui em fa molta il·lusió anar amb un tall que jo no l'havia arribat a escoltar com a oient, perquè només tenia 4 anys, però que ens porta als inicis de Miquel Calzada i Olivella. Anem al dia 1 d'abril del 1980 per escoltar el primer programa de ràdio que va fer en Miquel Calzada, àlies Mikimoto. Un programa que parlava de radioafició, que es deia Catalunya d'Èxit i que feia a Ràdio Terrassa Miquel Calzada, 1 d'abril de 1980.
Ràdio Terrassa i Ràdio Club 25 presenten el primer programa diexista en català a nivell mundial. Catalunya Diexis.
Ràdio
realitzat i presentat per Miquel Calçada i Olivella.
Amics, aquí el primer programa Diexis en català a nivell mundial, Catalunya Diexis. Per avui tenim la primera part de la primera lliçó del curs quasi tot en diexisme, que tractarem del tema què és diexisme. Llavors tindrem una xerrada sobre la radiodifusió a Holanda, l'espai Freqüències Embruixades i també, com no, la música. La música que avui ens ve de part del senyor Stevie Wonder amb aquest tema Master Blaster, un tema molt reggae. En efecte, fou el tema Master Blaster del senyor Stevie Wonder. I aquí tenim, doncs, la primera part de la lliçó número 1 del curs quasi tot en diexisme, que ha estat compilat en 26 lliçons per Jim Fastenhout de Radio Nederland i que nosaltres les hem traduïdes al català. Què és diexisme? Una bona pregunta. La paraula diexis està formada per D, distància, i X, incògnita. I un radioescolta diexis és qui explora les zones de ràdio procedents d'emissores distants. Fa uns 40 anys totes les emissores eren de baixa potència, o el que és el mateix, les zones de ràdio eren llançades a l'aire amb poca potència, i totes podien dir-se diexis. Actualment el radioescolta té altres problemes que no pas el senzill de les senyals amb poca potència, doncs ha d'identificar les senyals de baixa i alta potència, tot això enmig d'interferències, mala propagació, etc. Però no ens posem pessimistes, doncs també hi ha dies amb bona propagació i poques interferències. Tot radioescolta diexista ha d'estar disposat a dedicar molt de temps a aquesta afecció en els seus dies inicials, preparat per escoltar emissores conegudes, aprendre en quina posició queden en el dial del seu receptor, etc. Ja sabeu que el dial del receptor és on hi ha aquella ratlla que es desplaça amunt i avall, passant per tot de números. Aprendre els acords i temes musicals de les emissores per a fer factible llur identificació i moltes més coses. Quan hagi escoltat una senyal, en referim a una emissora, i cregui que té suficients dades i detalls i que l'ha identificada, és aleshores quan pot enviar un control d'escolta o el que es coneix vulgarment amb el nom d'informe de recepció. Si vostè espera demà, potser mai més la torni a escoltar. Una cosa us haig de dir, que i no us penseu mai ni per un moment, que qui té un receptor de qualitat superior és també un diexista de qualitat superior, per dir-ho així. No és, doncs, el receptor que fa el diexista, sinó l'inrevés, el diexista que fa el receptor. Ja que si comencem amb un receptor amb banda lateral única, amb multiplicador de Q, amb una antena magnífica, etc., una bellesa de receptor, el diexista es sentirà petit, per dir-ho així, i totalment frustrat, perquè no sabrà per on començar. Per tant, comencem amb un receptor amb possibilitats limitades i a poc anem sintonitzant. Si ho fa així, al cap d'un any notarà que li falta una antena exterior, la construirà, rebrà noves senyals i així és com arribarà a ser un bon diexista. I sobretot carreguis de paciència, una mica de perseverància i molta voluntat, i endavant, que el món l'espera mitjançant el seu receptor. Bé, però deixem el plan tècnic amb el qual ens hem posat, ja que molts de vosaltres estareu pensant, i bé, és un magnífic hobby ciència, però quin interès té en realitat el diexisme? Bé, les respostes són molt senzilles. Una amistat amb persones de molts països, així com conèixer una infinitat de cultures, un coneixement més exhaustiu de la geografia i dels pobles que hi habiten, un contacte diari amb l'idioma que esteu estudiant, cosa que no es pot assolir de cap altra manera, i una cosa molt important, assabentar-se dels esdeveniments mundials i de les notícies en el moment en el qual s'escauen i sense tergiversacions.
La Maroteca de la Ràdio.
La veu de Miquel Calçada i Olivella en aquest primer Catalunya Diexis, 1 d'abril de 1980, amb aquesta veu una mica insegura, no? Primer programa que es feia en directe, seguint aquest guió que en algun moment es perdia, però bastant ben elaborat, explicant què és això de la radioafició. Un programa també molt sui generis, perquè és una mica fora del comú. És a dir, jo crec que si en el seu moment el director de Ràdio Terrassa el va agafar, que jo crec que ho ha explicat això en alguna entrevista, és perquè devien pensar, home, però això és que és una cosa única, no? No hi ha cap altra persona capaç de fer un programa així, no?
Sí. De fet, no sé si hi ha algun programa de ràdio que parli del radioaficionat.
Bé, a part de l'altra ràdio, clar.
A part de l'altra ràdio. Però que parli de... Sí, l'altra ràdio en parla, i parla d'això i d'altres coses, parla de l'altra ràdio.
Uh-huh.
Val? Però un dedicat tècnicament, no? Anem a fer un programa a parlar d'emissores, de, com deia, de repetidors, de bandes VHF, de bandes AKF, de tipus d'antena, de sort, de, d'amplificadors de línia, totes aquestes coses. De lineals, no? Que es diu. No, no sé si existeix, però en aquell any 80 era tota una innovació i era un boom també de la radioafició, perquè el meu pare ho era, i sortíem amb la famosa banda ciutadana, la CB27, no? Que són els 27 megacicles de, que encara existeixen i que encara estan allà, on hi havia els famosos canals que deien que si el 19 eren els camioners, que, i d'altres especialitats en campistes, per exemple. Bé, tot un món, eh? Un món molt xulo.
Jo el vaig viure també, perquè un amic comú nostre, el Xavi, doncs sí, tenia una emissora a casa seva que no sé si li havia donat el seu tiet, alguna cosa així, se la va muntar allà. I llavors també un veí del poble, un altre veí, jo sempre el veia amb el seu Jeep, amb una ràdio instal·lada, i també en tenia una casa, crec, i aleshores sempre estava doncs utilitzant o bé per contacte personal o si no, doncs això, per passar l'estona parlant amb algú i tenint aquesta curiositat de preguntar on està aquella persona, aquell camioner, això passava molt, que estava, per exemple, arribant a Andorra. Jo m'havia trobat, sí, amb això. Jo tenia un mòbil molt petit, com si fos un walkie-talkie, diguem, pels que no saben què és això, amb una antena molt normaleta, però llavors jo el que feia era agafar una antena que m'havia muntat jo de... Jo crec que eren 11 metres, que tenia muntada a la teulada de la casa, i la tenia orientada de tal manera cap al Pirineu que arribaven, doncs això, transmissions del sud de França amb una emissora ridícula. I es podia parlar perfectament, eh? Vull dir que era molt, molt curiós, molt curiós. És un món particular, eh?
Sí, que avui en dia doncs requereixes unes llicències per sortir per determinades freqüències, i en freqüències lliures, com és la banda ciutadana, la CB27, també hi ha la PMR-446, que és la que es fa servir per excursionistes, que la majoria d'aquests walkie-talkies, entre cometes, domèstics, doncs fan servir aquestes freqüències, que són d'ús lliure, també de poc alcance, estem parlant d'aparells que tenen mig watt de potència de sortida, però a partir d'aquí, si vols aparells de 2 watts, de 5 watts, o de 10, sortir amb 10 watts, a partir d'aquí ja necessites una llicència de radioaficionat, no? I si necessites, i si vols muntar una estació a casa teva, és una segona, no sé si llicència o autorització, perquè és l'autorització d'estació. Una cosa és walkie o fins i tot una emissora muntada en el cotxe, i una altra cosa és que tu ja vulguis tenir una emissora aquí amb una antena en el terrat.
Bé, doncs aquests eren els inicis de Miquel Calzada, i ja per tancar el cercle anem a Catalunya Ràdio al 1996 per escoltar una promo del Tarda Tardà.
Catalunya ha estat un dels primers països en sentir la sensibilitat del que significa estimar el rock. De vegades és una mica un party line en rockero, però el format és molt autèntic.
Hola, família, benvinguts com sempre i salutacions de Jordi Tardà.
La Maroteca de la Ràdio.
Una altra de les persones que a mi particularment més m'ha influït a l'hora de fer ràdio, perquè jo l'escoltava des de principis dels 90 a l'antena de Catalunya Ràdio amb el seu Tarda Tardà, i sempre amb la cinta a punt per enregistrar aquella novetat discogràfica o aquell concert gravat d'estranquis de Prince a Barcelona en una festa privada, etc, etc. I això era absolutament fantàstic, i és una cosa que, com diem, pràcticament s'ha perdut, ja no hi és aquell efecte sorpresa, perquè ja ho tens tot a internet, a l'Spotify o al YouTube, on sigui, i per tant doncs ja no té el mateix atractiu, però és que llavors era una passada, perquè totes les novetats discogràfiques, totes les tenia sempre a la ràdio, i segons quins programes eren especialistes en tenir aquell single abans que ningú, o anunciar aquella gira que ningú sabia, dient ja les dates, els emplaçaments on es feien els concerts. Per tant, molt, molt interessant poder recordar en pau descansi el Jordi Tardà.
Paraula d'estona.
Sí, senyor, paraula d'estón. Molt bé, ja que parlem de radiofonistes que no hi són, anem a recordar en Jordi Estadella, que ens va deixar el 2010, i ell, com que havia estat just fins a aquells moments, fins molt pocs dies abans a l'antena de Com Ràdio, aquella emissora li va fer un programa que li va dedicar especialment amb ell per recordar la seva figura, d'aquest personatge que va estar, per exemple, en llocs tan reconeguts com era a finals dels anys 70, Ràdio Joventut, aquí a Barcelona. Anem a escoltar, doncs, aquest especial en homenatge a Jordi Estadella, el 30 d'abril del 2010, a l'antena de Com Ràdio.
Cugat.com Ràdio. Notícies.
Bon dia, és la una. Us parlem Carlos Vera i Carme de Fez.
A aquesta hora tanca la capella ardent del periodista i company de Com Ràdio Jordi Estadella. Centenars de persones, amics i companys de professió han acomiadat el comunicador mort ahir als 61 anys. A partir d'aquesta hora, el programa que dirigia i presentava Com Ràdio, l'aperitiu de Boca en Boca, li retrà avui un homenatge de la mà d'Oriol Puig.
Fa 10 anys, per ser més exactes, un 16 de setembre, una gran veu irrompia aquestes ones així.
Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia des de la Com. Molt bon dia a tothom. Em dic Jordi Estrella i avui encetem un nou espai que es diu De Boca en Boca. Un espai que comença amb la pretensió de que ens acompanyeu durant un parell d'hores del cap de setmana. Una el dissabte i una el diumenge. Cada dissabte i cada diumenge, de 12 a 1, De Boca en Boca. Ja us ho podeu apuntar a l'agenda. Perquè és un espai que va de plaer. Del plaer dels aromes i dels gustos. Del plaer de l'amistat al voltant d'una taula. De com conèixer millor el vi o els vins. Va, en definitiva, dels sentits que ens fan la vida més agradable. Es tracta, doncs, de viure el millor possible i per això no ens atabalarem ni us atabalarem amb tecnicismes ni amb el vocabulari propis dels iniciats. Això sí, procurarem ser rigorosos sense deixar de ser planers. The final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. La matinada de divendres coneixíem la mort del nostre company Jordi Estadella. Vinculat a Com Ràdio des dels seus inicis, actualment dirigia i presentava el programa gastronòmic L'Aperitiu de Boca en Boca. La seva relació amb la casa va començar l'any 1995, quan conduïa el magazín de tarda L'Autobús, coproduït amb Ràdio 4. Fa un mes, per ser més exacte, rebia el premi de Ràdio Associació, amb el qual es va reconèixer la seva trajectòria professional, i aquestes eren les seves paraules d'agraïment.
Per mi aquest premi no té més mèrit que haver aguantat 40 anys fent ràdio, però disfrutant-la. La ràdio va ser la meva primera nòvia, molt primerenca, la vaig descobrir als 9 anys, veient un taxi gay, amb l'Isidre Sola i l'Encarna Sánchez, i vaig dir, oh, això m'agrada.
Amb la mort de Jordi Estadella desapareix una manera de fer i d'entendre la ràdio. Als anys 60 i fins als finals dels 70, la persona que tenia bona veu i que es volia dedicar al món de la ràdio havia de passar indefectiblement per l'escola de ràdio de Ràdio Joventut, una torreta al carrer Saragossa de l'antic poble de Sant Gervasi de Cassoles. Per l'escola de ràdio van passar tots els grans que fins a dia d'avui ens han acompanyat. Jordi Estadella era tot un políglota que et podia parlar de qualsevol tema i amb coneixement de causa. Avui, des del mateix estudi on cada migdia ens convidava a gaudir de la gastronomia, del bon menjar, del bon beure, volem dedicar-li aquest homenatge fet de paraules i les músiques que van marcar en algun moment la seva vida.
Aquests són els ingredients. Música, cinema i gastronomia, els productes, les últimes novetats sobre llibres culinaris, receptes, el món del vi, els millors cuiners. Trobeu alguna relació entre tots aquests ingredients? Si encara no l'heu trobat, cap problema. Escolteu tots els dissabtes i diumenges de 12 a 1 a Com Ràdio, De Boca en Boca, i veureu que tot lliga.
De Boca en Boca, amb Jordi Estadella.
Un programa de ràdio, però sobretot una forma d'entendre la vida.
Enguany, Com Ràdio està d'enhorabona, celebra els seus 15 anys i el Jordi Estadella va poder participar en aquesta celebració aportant aquesta anècdota que escoltarem.
Hola, sóc en Jordi Estadella. A mi la Com em dóna records molt macos, perquè a mitjans dels 90, jo, juntament amb Josep Maria Bax i el Pitu Brill, vam endegar una sèrie de programes per la Com Jo recordo que portava un magazín de tarda molt divertit que es deia L'Autobús, on els oients pujaven i baixaven, com en un autobús, amb un estimat amic meu, en Jaume Sorribes, el senyor encarregat de Filipim, se'n recorden? Bé, i va ser una etapa molt divertida. Vaig arribar a fer aquell programa des de Madrid, en connexió a Madrid. Tenia davant una tècnica, menys maca que la Susana que tinc ara, però que no entenia res del que jo parlava. I res del que parlaven els que em parlaven des de Barcelona. I això és bonic. Ah, i després va venir, naturalment, fa 10 anys, el de Boca en Boca. El de Boca en Boca és un programa gastronòmic en què ens ho hem passat de meravella. Ai, com he disfrutat de tu per molts anys. I turned up the radio.
I can't hear it. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Una veu inconfusible, la de Jordi Estadella, amb aquesta presència que tenia, doncs, que el veies, no?, perquè tenia el seu sí, volum, però que transmetia molta humanitat, molta pau i també moltes capacitats, perquè recordem, com ja hem parlat aquí al programa, que ell és la persona que es va inventar el Tito B Diagonal, i que ningú sabia qui era quan sonava l'antena el Tito B Diagonal. Només ho sabien alguns, que són els que estaven a la ràdio. Per tant, em sembla molt rellevant parlar de la seva figura, que va ser molt popular a finals dels anys 70 a la ràdio i també als anys 80, per exemple, a la televisió, com tu apuntaves programes enrere també, amb l'1, 2, 3.
Sí, sí, gran personatge, del Tito B Diagonal. Gran personatge que s'ha intentat, o s'ha, no vull dir replicat, però que n'hi ha de molt similars, no? És el típic pijo, no? Era això. Però aquí el nom estava molt xulo, no? Tito B Diagonal, perquè també amb aquesta referència, que sí, la part alta diagonal, la part baixa diagonal, en fi. Un personatge, com d'altres, que hi han hagut a la ràdio, no?, que han tingut aquesta màgia de molts cops no saber qui hi havia al darrere, no?, com altres, com el senyor Casamajor, per part del Xavier Cerdà, per exemple. No?
Sí, sí, aquests personatges mítics que darrere d'una veu inventada d'un personatge absolutament nou, doncs hi ha un món a descobrir, i això és fantàstic, tenir aquests referents. Bé, ja que parlant de Com Ràdio, anem escoltant dels seus jingles, que així sonava a l'antena d'aquesta emissora de la Diputació de Barcelona l'any 2001.
Com Ràdio. Ràdio Sant Cugat. La ciutat t'entra per les orelles.
I aquí hem empalmat aquest jingle de Com Ràdio amb aquest de la nostra emissora Ràdio Sant Cugat amb la veu d'Àlex Blázquez, que data del 1998. I encara tenim algunes històries més per aquí, de la nostra casa. Anem ara amb una veu que, com ja us he dit en moltes ocasions, a mi m'encanta, és la de la Sant Cugatenca Montse Soto, que va prestar la seva bonica veu per les falques del Vol de Tarda.
Vol de Tarda. La millor música, el Vol de Tarda. L'actualitat sona així, el Vol de Tarda.
Vol de Tarda. Això és Vol de Tarda.
Les novetats discogràfiques al Vol de Tarda.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
Aquestes veus que ens remunten anys enrere en aquest programa que tu havies arribat a escoltar com a oient, perquè jo tinc alguna gravació teva d'aquest Vol de Tarda que vaig fer durant, crec, dues temporades a Ràdio Sant Cugat.
Sí, les tinc, perquè t'escoltava i tinc cosetes amb minidiscs. De fet, conservo aquestes falques, que les trobava molt xules. A mi m'agradava molt la veu d'ella i la música que hi sonava. I alguna cosa teva també, no? Algun mix al vol de tarda?
Exacte, que ja l'hem posat aquí, sí senyor. Sí,
correcte.
Sí.
Mm-hmm.
Molt bé, ara seguim al Vallès, anem en aquest cas a Freestyle i anem en un programa que va fer l'Ivan Medina, molt especial, molt interessant, amb un personatge del Terrat que es va fer molt famós. Tu te'n recordes el personatge de Mario Olivetti?
Sí. No em vagis dir qui l'interpretava ara mateix, però...
Bé, doncs era l'actor Eduard Soto Moreno.
L'Eduard Soto?
Sí, exacte, que després és qui va fer el Nen. Te'n recordes el Nen?
El Nen, és el Nen. Sí,
sí, senyor. Sí, doncs abans del Nen hi va haver el Mario Olivetti, que era aquest personatge doncs una mica repel·lent, diguem, que va estar parlant amb l'Ivan Medina al Freestyle.
Bé, doncs tenim aquesta tarda aquí a Eduard Soto Moreno, més conegut com a Mario Olivetti, dins el paper que fa el Terrat. Actor de teatre, col·laborador televisiu, diferents i diverses facetes. Amb quina és la que et quedes?
Amb totes, totalment. Amb totes, totalment. Sí, bueno, jo crec que sense unes no hagués fet les altres.
Però si tinguessis que escollir entre el món del teatre i de la tele, quin faries?
Hòstia, no puc fer els dos. És que ara estic fent els dos i estic molt content.
No et mulles per cap de les dues.
Bueno, és que no crec que sigui necessari, o sigui, no crec que sigui qüestió de mullar-se o no, no? Vull dir, és que són tan diferents, és com chorizo o mantequilla. Uh-huh. Vull dir, no tenen res a veure. Una és molt mediàtica, l'altra és molt més... no sé, la de gust és més, el teatre és més heavy, no? Però no escolliria cap de les dues en detriment de l'altra.
¿Cuál es la anécdota más cachonda que recuerdas de toda tu trayectoria?
La anécdota más cachonda, pues partirme de risa en el escenario, yo con los cuatro compañeros de teatro y la gente reírse porque nos estamos riendo, no porque hiciéramos gracia ni nada.
Y Eduard, ¿cómo entras a formar parte del Terrat?
Pues... perquè vaig estar fent... estic fent una obra amb el Toni Albà, que ens produeix una obra a mi i quatre companys més, i ens van vindre a veure Vilanova i la Geltrú, els va agradar, vaig fer un càsting i aquí estic.
I bé, a veure, amb tan solvent, no direm els anys tampoc, però tan jove i amb un programa de gran qualitat, rodejat de bons i grans professionals, realment, vas per un camí pel gran èxit, Eduard?
Hòstia, doncs això no ho sé, perquè no sé què és el gran èxit. De moment estic aquí i el que sí que és cert és que giri on te giri el meu cap està ple de cracs. Llavors t'has de posar les piles i això és bo, que t'hagis de posar les piles.
Después de muchas discusiones realmente no hemos llegado a deducir con certeza quién imita el personaje de Mario Olivetti.
Ah. Bueno, mira, primero Mario Olivetti empezó un poco como Lauren Postigo, o como Martes y Trece imitando a Lauren Postigo. Pero ahora Mario Olivetti está cogiendo un registro propio y que se expresa con su propia voz y su propia personalidad.
¿Y cómo surgió este personaje de Mario Olivetti?
Bueno, pues surgió un gran día con un amigo mío de teatro. Nos moríamos de la risa con Martes y Trece cuando imitaban a Paca, tú eres graciosa. I bueno, i de tant imitar-lo, doncs en el càsting em van demanar un jurat i tal, i vaig fer aquest. Uh-huh.
Però no acaba de quedar-nos clar, Eduard, com es diu el personatge? És Mario o Olivetti?
Olivetti, Olivetti.
¿Cuál es tu papel soñado?
¿Mi papel soñado? Hòstia, no sé, l'altre dia vaig veure Moulin Rouge i vaig flipar. No sé, m'agraden molts papers, no? No només d'humor, sinó molts d'altres.
Creemos que con la sección de Carlitos pues habéis querido enseñar pues a toda la gente que bajo el supuesto de un hombre que no sabe cantar, con letras musicales pues sin contenido, pero con un buen marketing se puede llegar a vender todo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la conclusión a la que debemos llegar con esto?
Debemos llegar a una conclusión muy pero que muy clara. El marketing, sin ninguna afección de cualquier tipo, es la gran conclusión a la fama. No sé bien bien lo que estoy diciendo ahora mismo, porque yo de esto no entiendo, pero bueno, hay muchos productos en el mercado que se venden con marketing.
Senyor Olivetti, bueno, representant de diferents i grans cantants, t'agradaríem que ens fes una petita valoració sobre un petit tall musical que tenim. Mm-hmm. Ara, que ens poguessis dir?
Me das calor como el secador, me haces vibrar como la lavadora, me pones a mil como el contador, me apoyo en ti como en la exprimidora. Oh, si no estás aquí, oh, oh.
Bé, doncs, què en penses del gran Carlitos?
Esta canción era de Carlitos, ¿verdad?
Así era.
Bueno, pues esta canción la he oído ya centenar de veces y quizás sea esto, el marketing, la repetición, no tan solo de Olivetti, sino que también de Carlitos. Es pesadito el niño ya, ¿eh?
Un poquito. A ver, saliendo por la tele se liga más.
Hostia. Bueno, no t'has de molestar en entrar. Ja la gent ja sap qui ets.
¿Y siendo actor de teatro?
No, siendo actor de teatro no n'hi.
No te comes nada, no?
Ets un altre qualsevol.
I el fenomen del fan com el portes? No sé, quins, les firmes aquelles d'autògrafs, quina és la que potser més t'ha marcat o una insòlita? Algun puesto raro que hagis firmat?
A un puesto raro que hagi firmat.
Sí, a veure. Hosti,
pues em vaig trobar un paio al metro que s'acabava de comprar un llibre que no tenia absolutament res a veure amb mi, ni amb el programa, ni amb res, i es va baixar del metro i me'l va fer signar i dic, hòstia, no sé què... Per què voldrà una guixada meva en un llibre tan maco, no? I tan nou. Però bueno.
Mario Olivetti come muchas olivitas?
Bueno... Tengo una empresa, aparte de producir música, produzco olivitas. De ahí mi nombre, Olivetti.
Bueno, Mario Olivetti, ara, si et sembla, et farem un seguit de preguntes curtes.
Mm-hmm.
I et preguem, sisplau, que contestis el més curt que puguis, ¿vale?
Mm-hmm.
Tanga o slip?
Tanga.
Rubies o morenes?
Rubies i morenes.
Directo o karaoke?
Directo.
David Bisbal o Las Belle Pop?
Ninguno.
¿Y tu canción preferida?
Put Your Hair on My Shoulder.
Doncs Eduard Soto, Mario Olivetti, que moltíssimes mercès per atendre'ns a l'entrevista del freestyle. I res, escolta, que seguiu així i que seguiu triomfant com ho feu.
Ha estat un plaer, molta sort.
Gràcies.
Bueno, queridos oyentes de Freestyle en Radio Cerdanyola, público joven de todas las edades, comprendidas entre el público joven. Un saludo muy, muy, pero que muy grande de Mario Olivetti.
Radio Sant Cugat, Cugat Media, www.cugat.cat.
La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
Doncs aquí teníem Freestyle, dirigit per Ivan Medina, a Cerdanyola Ràdio. Estàvem calculant ara aquí, fora de micròfon, que era de principis del segle XXI, 2001-2002 aproximadament, i ho hem confirmat ara escoltant el mateix Eduard Soto, que parlava en aquesta entrevista del seu record d'haver vist Moulin Rouge. I per tant, com que es va estrenar, em deies tu ara, m'apuntaves perfectament, Jordi, que era d'octubre del 2001, doncs aquí
correcte.
Estem.
Curiós l'accent, eh? Un poquito así, eh? Bueno, no, a mí no me va a salir, pero hablaba así, que se podía un poco de Mario Olivetti, un poco como castizo de Madrid, y una mezcla, ¿no? Entre un acento así medio, como se ha llamado muchas veces, así como más chulesco de Madrid, y me ha recordado a alguna cantante folclore que fumaba puros, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Però, bueno, aquest estil de hablar curioso.
Sí, bé, sí, no amb, aquesta, amb, aquesta, amb aquest relaxament general, no, diguem?
Sí, 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 una mica allò que, com si diguéssim...
I deixar-les anar.
Afectes alguna cosa, no?
També de deixar-les anar, Digues l'avantatge sí. Del fer l'humor, no? Que tu la
és l'avantatge
dius...
de l'humor, clar, i del personatge.
I ja està, sí, sí.
Clar, però això, mira, això l'altre dia l'explicàvem a algú. Es pot fer humor Tu t'amagues darrere un personatge com imita en camarada el Conrad Consum de RAC1. Que el tio és un déspota.
Pots cagar amb tot i no passa res,
no? Amb tot i del personatge. Però, hòstia, però és que m'entens, parlem així, no? Parla així, una mica, eh? I jo he rigut tant amb ell quan va classificar els... Nosaltres tenim aquí tenim que parla una mica així, no? Nosaltres aquí, l'Agència Catalana del Consum, classifiquem els nostres assegurats, els nostres socis, en dos grans grups. Els que són uns pesats i els que són uns imbècils. Escolta, és fantàstic. Vull dir, poder fer humor d'això, m'entens?
Vinga, doncs seguim aquí, a la Maroteca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat. Anem a escoltar ara una gravació de fa una mica més d'una dècada, 2013, a Ràdio Teletaxi, amb un dels nostres, mira, personatges preferits amb la imitació dels Oscars, precisament. Justo Molinero, que parlava amb El Barrio.
Estás en tu casa.
Muchísimas gracias.
Siéntese así, siéntete así. Oye, dices, dame vitamina. ¿Qué tipo de vitamina y quién la tiene? Porque sería enorme, por los tiempos que estamos viviendo, poder comprar esta vitamina en algún sitio que nos diera un poquito marcha para salir para adelante.
Pues sí, los tiempos que corren precisamente no son buenos. Los otros días tuvo Arte uno de Cádiz que me decía, dice, fíjate tú cómo está la cosa, Celu, que mi sobrino iba a hacer la comunión de marinerito y al final ha hecho vestido de náufrago. Imagínate tú cómo está la cosa.
Bueno, te sientes bohemio, flamenco y soñador.
Y soñador, un soñador de niño.
¿Estás viviendo un sueño?
Yo estoy viviendo un sueño, sí. Estoy viviendo un sueño porque pienso de que hay mucha gente que me quiere y lo que yo escuchaba cuando era chico a través de los Walkman, me ponía a escuchar directo de la gente y la gente chillando cada vez que había una frase bonita, decía yo, hostia, cerraba los ojos, ¿no? Y me encantaba. Entonces, eso ahora mismo salgo al escenario, lo digo y pasa, ¿no? Entonces, pues... Esa es una de las claves del espejo, ¿no? De ver que me estoy reflejando de niño.
¿Te sueles mirar al espejo?
Muy poquito porque no hay mucho que ver, de luego.
¿Y para seguir para adelante, en el espejo de quién te mira?
En el espejo de mis años.
No me quedó muy claro tampoco, pero... ¿no le faltaría a este disco la segunda parte de aquel Yo me voy para el mundo? Para contarnos cómo te trató el mundo, qué encontraste en ese mundo.
Bueno, sí, la verdad es que eso es una canción como diciendo de que me iba al mundo, yo lo quería reflejar como que me iba a esparcir mi arte, mi música por todos lados, ¿no? Quizá algún día haga cómo me ha tratado el mundo, ¿no?
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, que et toco els dits.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la radio.
Swing Flash.
La Maroteca de la Ràdio.
Allò que diem tantes vegades, eh? L'addicció de cadascú i la manera de parlar en el micròfon és diferent. I Justo Molinero és totalment reconeixible. I la manera de fer les preguntes, per exemple, aquesta entonació que fas, que la fas sempre igual. És molt curiós, sí, eh?
¿Tú te miras al espejo?
Sí, sí, sempre és d'aquesta manera. Molt agradable, per això també, perquè deixa sí. Aquestes pauses, deixa que el seu interlocutor s'explayi, no? No és d'aquells sí. Que va tallant tota l'estona.
No, està clar. Si escoltes la imitació, per exemple, de l'Òscar Andreu, del Justo, és la manera, no? Està cansat... O sigui, aquesta manera sempre com de que està preguntant.
Sí.
Està cansat de sortir de festa i ballar, està no sé què, cansat de no sé quant, sempre parla així. Trobe la solució, i aquesta és la melodia. No, parla així, sí.
Molt bé, com que és un misteri com parlar d'aquesta manera per ràdio, perquè jo crec que està influenciada aquesta dicció per la seva parla, no? Perquè ell és de fora de Catalunya i, per tant, tot i que parla perfectament el català, doncs té aquests deixos de la seva terra i, per tant, això és el que condiciona la seva manera de parlar. El que sí que és un misteri és també saber com ha fet ràdio durant tants anys Sebastià d'Arbó. Anem a escoltar un programa ja desaparegut de la graella de RAC1 que podíem escoltar a principis encara de l'any 2021. Concretament anem a l'emissió del dia 30 de gener del 2021 per escoltar Misteris amb Sebastià d'Arbó.
Zones, en el programa que ara comença.
màgica nit, a pesar de la pandèmia, a pesar de tot el que ens està passant, màgica nit per tothom. Des de l'estudi 6 de RAC1 us està parlant i us saluda Sebastià d'Arbó, el pioner. Raül Sagres.
Bona nit, Sebastià.
El món ocult.
Ara anem a parlar d'algo realment ocult, no?, per la gent, perquè normalment els oients, la població, les persones no coneixen aquest tema. Anem a parlar de satanistes d'Espanya. Ja sabeu, o no ho sabeu, no ho sé, que aquesta setmana s'ha cremat la casa Halloween a Nova York, als afores de Nova York, ja era un caixeron on es reunien els membres de l'església de Satan, allà a Nova York, i s'ha cremat. A motiu d'això vam contactar amb el president de Satanistes d'Espanya, que és una persona molt amable, i que s'ha prestat a parlar una mica de tant d'aquesta associació, d'aquest grup, com de l'incident aquest que hi ha hagut a Nova York, que és el Miguel Pastor, que ell és de Madrid. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, 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 ya lo ves. Escucha, ¿te enteraste de la noticia, no?, de la casa de Halloween?
Sí, nos enteramos hace unos pocos días a través de una noticia, primero de The Guardian, luego de New York Times, pues que hace poco más de una semana una residencia donde vivían ahí unos satanistas, miembros de la Church of Satan, de la Iglesia de Satán, alguien la quemó. Las cámaras de seguridad grabaron a un hombre enmascarado y con dos bidones acercándose a la casa y regando con gasolina el porche. En esta casa, pues la propia Iglesia de Satán celebraba algunos encuentros y algunas fiestas, pero era una casa particular, había gente viviendo dentro, pero afortunadamente pudieron salir antes de que les calcinase el fuego.
Bien, porque la otra iglesia, la de San Francisco o de Antón Lavey, ¿todavía se mantiene?
Sí que tendrá algún edificio y, vamos, la sede de la Iglesia de Satán está ahí, en San Francisco. Esto no sería una sede oficial, aunque hiciese pues las veces de punto de reunión. Estamos hablando de la misma organización, en cualquier caso.
Sí, la misma. Bueno, y vosotros, los satanistas de España, ¿qué sois? Explícanoslo.
O quizás de dónde proviene, ¿no? ¿De dónde sale el satanismo como creencia?
Bueno, espera, sí, que nos lo explique. Venga, es tú mismo.
Buenas noches, también te digo, por cierto, que Miguel.
Miguel, tú mismo. Explícate.
Pues el satanismo, desde mi punto de vista, nace más bien como un movimiento político y artístico con el romanticismo. Ahí tenemos autores como William Godwin, como el matrimonio Shelley. Posteriormente escritores como Bakunin, Proudhon, incluso casi todos de ellos dentro del siglo XIX, pues que veían a Satán como una figura que simbolizaba la rebeldía, el espíritu crítico y la búsqueda de conocimiento y la búsqueda de placer. Esto vino a través de una relectura en clave positiva que hicieron del personaje de Satán, desde el poema mítico que muchos conocerán, que es Paraíso Perdido, ya a mediados del siglo XVII. Hay que entender que Paraíso Perdido, bueno, que Milton estaba lejos en realidad del satanismo. Milton era un protestante puritano, pero que sin embargo en este poema épico muchos entendieron pues que la imagen que estaba representando de Satán era un arquetipo de primer rebelde y que, bueno, mi interpretación que hice de Paraíso Perdido es que prácticamente el modelo, el gobierno que impone Dios se parecía mucho a una dictadura teocrática, ¿no? De ahí que viniesen estas relecturas ya un par de siglos más tarde. El satanismo actual no deja de ser heredero de estas relecturas, por supuesto, estas personas del 19, muchos ellos, ya digo, vinculados con el anarquismo, con el ateísmo, pues tenían más bien una imagen simbólica, arquetípica de Satán, y aunque la mayor parte del satanismo a nivel internacional, y en España un poquito más, pues lo considere, ya digo, un arquetipo, a veces una personificación de algunos aspectos de nuestra psique, también hay un abanico muy amplio de creencias dentro del satanismo. Algunos lo pueden ver como una energía, otros como una entidad real e inteligente. Y bueno, nosotros en Satanistas de España lo que hacemos es abarcar todo ese abanico de creencias.
Si coneixeu algun enigma o misteri per descobrir, si us interessen els mètodes d'autoajuda, si desitgeu que donem a conèixer nous llocs màgics, temes, personatges o noves teràpies alternatives, feu-nos-ho saber. Escriviu-nos a misteris@darbo.org.
Esteu escoltant Misteris.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Déu-n'hi-do, la Unió Satanista Espanyola, no sé com es deia aquesta entitat, una cosa sí, curiosa,
sí,
eh?
Sí, de satànicos d'Espanya, no?
Sí, sí, sí. Fa una mica de respecte, això. Bé, doncs estàvem escoltant aquest Misteris amb Sebastià Darbó, de l'any 2021, i abans m'he oblidat de recordar una qüestió que estàvem escoltant a l'anterior tall, a l'entrevista que es feia El Barrio, a Radio Teletaxi, i és que es parla, cita la paraula Walkman. I ara m'ha vingut al cap que jo sé d'una persona que un dia em diu, passa'm els Walkmans. Dic, com els Walkmans? Serà el Walkman. Diu, no, els Walkmans. Saps què són els Walkmans? Els auriculars. És a dir, s'ha transformat allò de passa amb l'aparell on es posava la cinta de caset on tu podies escoltar música a passa amb els auriculars. O sigui, s'agafa el concepte de què és el que jo utilitzo per escoltar música, no l'aparell, sinó els auriculars que estan connectats a l'aparell, no? M'ha semblat curiós comentar això i també que surti doncs, aquesta paraula de nou que cada vegada està en més desús, el Walkman, aquesta patent de Sony de principis dels anys 80, que no era més que una cinta, un reproductor de cinta de caset que al final va acabar amb el tamany de la cinta de caset, que era doncs, de butxaca, però que als seus inicis, déu-n'hi-do, era grandet, aquest aparell amb unes piles més aviat grans.
Sony encara l'està fent servir perquè ho té, és com un logo, com una marca registrada.
Sí.
I l'està fent servir, jo ho dic per experiència, en els seus Walkmans de MP3. I, de fet, hi ha aquesta B doble de Walkman, amb aquell disseny peculiar, gravada a la part de darrere del reproductor, i quan l'engegues hi ha com una petita animació de la paraula Walkman. O sigui, encara ho utilitza, en aquest cas, doncs, amb això, amb els Walkmans MP3, que aquesta també és una altra, que algú diu, encara hi ha Walkmans MP3, i tant, sí, són. Hi ha alguns de cars.
Sí, sí.
Però sí, sí, són els Walkmans MP3, amb sortida d'auriculars o de línia, i amb una sèrie de prestacions molt bones, que fins i tot poden reproduir fitxers FLAC, FLC, que recordem, com dic, que parlàvem de formats, no?, que són els fitxers que no tenen cap mena de compressió, i per tant la nitidesa d'àudio és total.
Sí, sí, doncs amb aquest apunt tecnològic a mig camí entre el passat i el futur ens acomiadem perquè queden uns minuts per acabar el programa d'avui que dedicarem a escoltar una altra part d'un reportatge que ja vam escoltar pel 25è aniversari de l'atemptat d'Hipercor a Barcelona que va fer Jordi Basté pel món a RAC1. Amb aquest tall marxem, abans però com sempre les nostres vies de contacte, Jordi.
Doncs sí, a maroteca@radiosantcugat.com, us ho repeteixo tot junt, a maroteca@radiosantcugat.com. I també tenim un WhatsApp.
És el 689-10-74-83, 689-10-74-83. Esperem les vostres comunicacions. I fins aquí la Maroteca d'avui. Gràcies per escoltar-nos. Fins al proper programa. Que vagi molt bé.
Gràcies a tots. Que vagi molt bé.
En Jordi Moral és orfe amb només 7 anys. No té cap record de sons pares. Només la imatge de la mare, morta en una llitera que la televisió emet una vegada i una altra cop d'efemèride. L'atemptat fa que es torni un nen conflictiu. Tant que no conforma la seva personalitat fins als 14 anys. Fins llavors, de records pocs. I de dol, gens.
¿Qué hacías cuando tienes uno o dos años? Yo no tengo infancia. Mis recuerdos desde los 0 hasta los 7 años es 0. No tengo recuerdos. Sí creo tener recuerdos, Pero vamos a lo mismo con después, sí que he ido a la psicóloga y he estado un tiempo yendo. ¿Son reales? ¿O realmente son invenciones mías para llenar el hueco? Porque tengo que llenarlo de alguna manera.
En Jordi no va rebre cap atenció psicològica fins als 18 anys, 11 després de l'atemptat. Ara que en té 32, se sent horriblement sol, terriblement sol. Només alguns amics el fan sentir còmplice de viure. La resta, buidor.
Tengo muy buenos amigos, tengo muy buenas amigas. Si no fuese por ellos, yo podría coger, decir, venga, tírate de un puente y acabamos de esto, porque no tengo nada más en la vida. No tengo absolutamente nada. Estoy yo más solo que la una. Y mis amistades. Y si no fuese por ellos, no estaría donde estoy ahora.
A les víctimes d'Hipercor, no els parlis d'ETA. No pel que volen ser, sinó pel que els van fer. Van situar Barcelona al mapa de ciutats aterrides pels atemptats cruels. I aquest ho va ser. Molt. Massa.
Saps què passa? Que a les ciutats...
Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona.
Que tenen atemptats és perquè són ciutats importants. Saps què vull dir? La significació... Un atemptat no el vas a fer a segons quin petit poble, perquè no té cap mena de sentit. Perquè tingui ressò, els terroristes el que volen és ressò. I com més buiant i més coneguda sigui la ciutat i el lloc i l'esdeveniment, millor per ells.
El 5 de setembre de 1987, la policia desmantella el comando Barcelona, dos mesos i mig després de l'atemptat Hipercor.
S'arriba a través del contracte d'arrendament de l'apartament de Castelldefels, que estava fet pel Cari de Simón en nom d'una persona que havia tingut ja determinats antecedents de col·laboració amb ETA, i una vegada localitzat l'apartament de Castelldefels, de l'Illa Marina, fer un seguiment que va ser molt complicat a la que llavors estava ocupant l'apartament, que era la Josefa Hernaga. I la senyora és la que et porta al pis del carrer Mallorca, i llavors doncs, quan es detecta que han entrat els altres membres de l'escamot i que es pot fer la detenció amb el màxim èxit, es va fer.
Però faltava encara algun serrell per assegurar l'èxit de l'operació. Una dona policia.
Creo que tuvo una actuación muy destacada una chica policía. Creo que se había localizado con aproximación, no con certeza, dónde tenían el piso franco, el piso donde se refugiaban. Y entonces una chica policía fue llamando a puertas del bloque donde se había visto entrar y llamó a la puerta como si fuera pues una chica de estas vendedoras a domicilio de productos de lo que fuera, de limpieza o de perfumería, ¿no? Y cuando llamó a la puerta de ellos y la abrieron, confirmó la identificación. Y cuando volvió, los identificó y dijo, son ellos, están ahí.
Però de qui va ser culpa? D'una negligència operativa?
La sentència del Tribunal Suprem és exemplar, la sentència de l'Audiència Nacional.
Antoni Batista, expert en l'atemptat d'Hipercor.
Sobre la qual el Tribunal Suprem basa la seva sentència, parla textualment de negligència operativa. A veure, l'Audiència Nacional no és sospitosa de ser favorable a ETA, sinó tot el contrari. No? Si l'Audiència Nacional parla de negligència operativa...
Però algú es penedeix d'alguna cosa?
Jo no m'arrepinto. Per què me vull arrepentir?
Iñaki Esnaola, membre de la Mesa Nacional d'Herri Batasunà.
Sí, és igual que m'arrepinta o no m'arrepinta, és lo mismo, yo ya lo he vivido. Yo cuando estuve de acuerdo con unas ideas las defendí y cuando no estuve de acuerdo con las ideas las planteé y si me mandaron a casa, mandaron a casa.
Lo que no hacemos es definir responsabilidades, ¿no?
Domingo Troitiño, membre del Comando Barcelona.
Porque nosotros reconocimos que cometimos un grave error en esta operación, que es el dejar la iniciativa del resultado final en manos de terceros. Ese es nuestro gran error.
Hipercor va ser un error de tots. D'ETA, que va començar a perdre l'idealisme que li quedava per acabar de convertir-se en una banda d'assassins, dels polítics que s'han quedat amb el dubte de si podrien haver fet alguna cosa més, i de part de la societat catalana, que els van pantar mesos abans amb gairebé 40.000 vots per arribar a Batasunà. Un greu error. De tots, menys de les víctimes. Ells només en van cometre un. Celi percorre aquell dia, aquella hora, aquell instant.
Un reportatge de Jordi Basté i Xavi Pérez, amb la producció de Montse Girona i Jordi Ramos i la col·laboració de Dani Simón, Albert Segura i Esteve Giral. Realització Jordi Lluís.
Zure bufanda txuria lauteiatu gainean ilargia herdian eta zu gorutz behira zure keia eskuetan putzara batekin nereana etorriko da ta berriz izango gara zorion zu edo zeinerriko jaizetan.
De la ràdio.
Okay, I want to talk about Ireland. Specifically, I want to talk about the famine, about the fact that there never really was one. There was no famine. The Irish people were only allowed to eat potatoes. All of the other food, meat, fish, vegetables, was shipped out of the country under armed guard to England while the Irish people starved. And then, in the middle of all this, they gave us money not to teach our children Irish. And so we lost our history, and this is what I think is still hurting me.
see we're like a child that's been battered, has to drive itself out of its head because it's frightened, still feels all the painful feelings. But they lose contact with the memory, and this leads to massive self-destruction, alcoholism, drug addiction, all desperate attempts at running, and in its worst form becomes actual killing.
Tarsa. Bon dia, és la una, us parla.